Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà. Ho va corganyar. Les coses ben fetes.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 9 de març fins al 4 de maig i els dissabtes 29 de març i 26 d'abril i divendres sant. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6, Catalunya Central 93.7, Garraf 96.8, Girona 103.4, Tarragona 100.6,
Tortosa 90.1, Vic 98.4.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Naturalment. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural.
Comencem l'espai naturalment del doctor Pros i com cada dia la primera connexió és amb Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes amb certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem molt millor demà. L'ajuda de Veritas ens la canalitza avui un dia més, ens la serveix l'Eva Vilamayor. Eva, què tal? Com estàs?
Oh, hola, Mercè.
Carai, Eva, amb quina força entres, a la secció, sí. Naturalment.
Sí, és que si no comencem així al matí.
Clar, com ho hem de fer, no? Quina marxa, doctor Pros, l'Eva?
Ai, que no el sento, bon dia, doctor Pros.
Sembla que hagi menjat cibada aquest matí.
Doctor, li he de dir que sí. M'estic aficionant a fer-me uns batuts amb cibada, amb beguda de cibada i amb floc.
Fantàstic.
I de debò, que són deliciosos. I crec que m'estan sentant la mar de bé.
Que bé.
Segur que tot anirà d'una altra manera, aquest país, les coses.
Miri, l'últim que vaig fer va ser amb una miqueta de plàtan i amb... Ai, ara m'ha marxat, com es diu? Perdoneu-me, ara em surt en castellà, frambuesa. Ara no recordo.
O aràndanos.
El gers. Exacte, oi, perdoneu.
No, home.
Deliciós.
Doncs mira, ja ho sabem, ens ho apuntem. Però per això, Eva, avui de què ens volies parlar?
Doncs avui me'n vaig a una altra banda. Avui us volia parlar de com es fa o com són les directrius quan estem parlant de ramaderia ecològica. I en concret, volia parlar del cas dels porquets, dels porcs, com es cuiden, com es crien, com es fa tot plegat. Perquè la ramaderia ecològica és molt i molt respectuosa amb la vida dels animals. És una ramaderia extensiva i un dels seus objectius principals és garantir el benestar i la salut de tots els animals. I per tant, els espais són grans, són exteriors, hi ha menys animal per metre quadrat. A més, poden moure's, poden córrer amb total llibertat, no estan lligats, no estan encaixonats, diguem-ne, i la seva esperança de vida és superior a la dels animals que viuen o que quan estem parlant d'un altre tipus de ramaderia. I, de fet, aquí hi ha una de les principals diferències, jo us diria, entre el que nosaltres diem per separar-ho la ramaderia més convencional i l'ecològica. I és que, per exemple, el temps d'engreix d'un porc ibèric, quan estem parlant de condicions ecològiques, és de 24 mesos. Fins que l'animal no té 24 mesos, doncs no es considera que ha arribat a una edat, a un estat suficient per ser sacrificat i apte pel consum. Mentre que en les altres circumstàncies, amb 14 mesos, ja es produeix doncs, aquest canvi. Respecte a l'alimentació, també hi ha diferències. El bestiar que està cuidat o que es si es cria sota les condicions d'agricultura ecològica, evidentment menja pinso ecològic, no hi ha cap mena d'additiu, no té temes transgènics i tampoc se li donen cap component calòric que pugui afavorir el seu engreix. I a més tampoc no es permeten l'ús preventiu d'antibiòtics. Per tant, tot plegat, doncs, bueno, la carn que ens resulta quan ja estem parlant del consum, és una carn amb menys greix saturat i el greix que té és un greix molt més net i, per tant, tot plegat molt més saludable, jo us diria, des del principi del cicle de vida del producte.
Doncs moltíssimes gràcies, Eva.
A vosaltres, ja ho sabeu, que és un plaer estar aquí.
Igualment, Eva. Gràcies.
Fins la setmana que ve. Bona setmana.
Fins la setmana que ve. I després de parlar amb Èrites, entrem en matèria. Comencem la nostra conversa setmanal, com sempre, amb el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Què tal? Com està,
bueno,
doctor?
De moment, com sempre, estupendament. Gràcies al musli, la civada, i etcètera.
Avui, doctor Pros, també comptem amb la presència d'Audina Capo, filla del professor Nicolás Capo, un dels pioners en introduir el naturisme a casa nostra, i també amb la filla de l'Audina, la Sònia Capo. Què tal? Com esteu?
Bé, estem perfectes.
Ja es veu, que estan perfectament. Sí. De què parlarem avui? Perquè, clar, em sembla que hauríem de tenir molts i molts programes, Odina, per parlar del seu pare.
S'haurà de resumir.
S'haurà de resumir bastant.
Home, jo aquí, Odina, si em permets, avui jo tinc la satisfacció de tindre d'aquí al costat meu. El teu pare va ser una referència, és una referència històrica en el naturisme català. I a pesar de que doncs, va tindre molts ensurts i moltes dificultats, doncs, va tirar endavant gràcies a que tenia doncs, no sé, unes condicions
ideal.
No? Fantàstiques, tu. I és important que la gent ho sàpiga. És important perquè, per exemple, jo sóc metge indirectament gràcies al teu pare. I sóc metge perquè el teu pare va curar a través d'un parent meu en el meu pare. O sigui, el meu pare estava desahuciat per la medicina, anava amb els millors, bueno, anava amb les eminències de l'època, bueno, i és el que avui aquí els testimonis que sentim sovint aquí a Ràdio Estel són gent desahuciada, que han fet un llarg viacrucis i arriben a la medicina natural i es curen. Doncs el teu pare ja feia això.
Ho va explicar el teu germà, Jaume.
Doncs el meu pare és viu gràcies, i va viure, no, bueno, ara ja ha mort, fa relativament poc temps, però estava desahuciat amb 50 anys i va viure fins pràcticament als 90 anys, gràcies a la medicina natural i gràcies al professor Capo. Sí, senyor.
El professor, perquè just l'Audina ens explicava abans d'entrar que el seu pare era metge, però tothom el coneixia...
No, perdona.
Perdona.
No era metge.
Ah, no era metge.
No.
Bueno, però tothom el coneixia com el professor.
Bueno, el seu pare va ser un precursor. Pensa que a Alemanya totes les figures del naturisme mundial... doncs el Kneipp, el Kuhn... O sigui, tampoc eren metges. És a dir que, i aquests van ser els precursors, els que van sentar les bases de el que després va ser una medicina, no? Que avui doncs, està arribant pràcticament a la facultat. O ja hi és, no?
Ja hi és.
Doncs li deien al professor, perquè clar, era un home tan savi, resolia tantes coses, on gent desahuciada, tu. Jo recordo a casa vostra, hi havia cua de gent desesperada.
Jo escrivint a màquina allà el règim.
Fent les receptes, no? I, sí.
Que ara ho continues fent, Odina, a l'Hortet, oi?
Bueno, així, esporàdic. Com amistat, saps?
Com amistat.
Que et truquen, mira, és...
No et vols jubilar per això, tu?
No em puc jubilar, no és romàntic, jubilar. És romàntic.
Com definiries el teu pare?
Com el definiries? Bueno, aquí en un moment no es pot. A veure, era primer el seu ideal, Ell va arribar aquí, venia d'Uruguai, va emigrar, ell era italià, i quan va arribar aquí es va quedar enamorat. Barcelona, nada más, Barcelona. I després es va enamorar de Ramona Perera, que era de les Borges Blanques. I també ella s'havia de casar amb un metge. La mamà era practicant, comadrona, i s'havia de casar amb un metge, però ja. I coneix amb ell i ni mèdico ni nada. I llavors és quan...
És que era molt atractiu.
Sí, també. Ulls blaus, italià.
Sí, home, era un personatge, tu.
Sí, però ell això no.
Era com un Jesucrist,
Sí. Era un apòstol, l'apòstol del naturisme. I llavors s'enamora de la meva mare i tots dos van fer la labor, tot el que van fer. I ella li havien de... És que això és una anècdota maca. Bueno, li havien de treure totes les dents. Però com? Però una muchacha tan lista, com se deja los dientes? Sí, sí, me ha dicho el médico, pues eso. Dice, pero esto yo solo puedo solucionar pero será muy difícil. Muy difícil, a ver què. Sandia. Ell no estava tan ficat encara amb els cítrics, Va ser ja després, que ell... Perquè era empíric, el meu pare, segons el que anava descobrint, ho aplicava. I llavors la va fer estar dies i dies a síndria.
Menjant síndria.
Pura sandia. I veu que se li fortifiquen ja les dents. Diu, però este home és un sàvio, jo no me caso con aquel carcamal. Jo no me caso.
Jo me caso con el professor.
I se casó con el professor i con el naturisme. És una anècdota, que és...
I Udina, ja el seu pare recomanava les dutxes fredes, matutines, el suc de llimona en dejuni.
Els cítrics, bueno, no donava limones aquello a todo meter, Ell el que veia que ho aguantaria, perquè que era dur, casos que t'he explicat. Era dur estar dies i dies només a cítrics, és dur. Però, bueno, si se solucionava...
Bueno, Dina, jo, persona... el meu pare també tenia un sobrepès important i llavors jo sé que va començar, doncs, no sé, amb 10, 12, 15 o 20 llimones cada dia.
Bueno, però
bueno, escolta, d'un home que estava en llit, que no es podia aixecar perquè tenia una artèria esclerosis cavalgant, que la sang ja no li arribava al cap, doncs, bueno, tu, amb la... Es va curar gràcies... Bueno, va començar amb les llimones del professor Capo.
I els caldos oxidants.
Exacte, sí. I llavors ell era vegetarià, vegano era ell.
Sí, ni ous, ni llet, ni formatges. Bueno, de més jove sí, però després ja va arribar un punt que diu, no, ni esto, tot ben pur i ben net.
Udina, també ens podria explicar avui algun cas que vostè recordi així ben curiós de Nicolás Capo?
Te n'explico un, de com a curació. Pues mira, en la clínica Platón, jo sé que venia del col·le, jo tindria uns 11 anys, i veig en Osman, no sé si et sona, era un fisioterapeuta, bueno, un amic del meu pare, casat amb una jueva, i clar, estaven amagats allà a la muntanya, perseguits, bueno. I llavors veig, arribo al carrer El Coi, que és on vivíem, una torre antiga, i veig d'un taxi d'aquells antics que surt Osman, l'amic del meu pare, i el meu pare amb una noia, que d'un pels peus, l'altre per aquí, la noia no podia caminar. I al cap era una amiga d'ells, de la família, d'aquest Osman, i la tenien que amputar la cama dreta. Tot gangrena. Ella era de la companyia dels vianesos, de Caps Jom, saps? I llavors, pues, bueno, li va passar això, que va ser arrel d'una sífilis, se ve del novio, i ja la van, en fi, sí. I llavors ja no tenia feina, la ingressen allí i li tenien, sí, que amputar la cama. Allò me'n recordo.
Va marcar això.
Sí, em va marcar, sí. I llavors el meu pare surt de la seva habitació, clar, els matrimonis, llavors, una a cada llit, se'n va anar a una altra habitació, era una casa molt gran. I llavors la noia la col·loca allà, hi havia una terrasseta a fora de l'habitació, i van començar, pues, això, com cítricos, venga sandia, baños, massages, que llavors no hi havia l'argila, com ara, era terra del jardí. I la noia no va estar ni 3 mesos, va sortir caminant.
Però llavors, Odina, també els cítrics d'abans i les síndies d'abans tampoc era... no tenien res a veure les síndies amb aquesta merda que ens mengem actualment.
Sí, sí, sí.
És veritat, això, no?
És veritat, sí.
O sigui que llavors, segurament... Jo crec que hauríem de reivindicar la família i els metges, jo crec que hauríem d'agrair molt, perquè pensa que una cosa, jo sóc metge, ja t'he explicat, doncs, directe i indirectament, a través del teu pare, però com jo, hi ha molts de metges, que, o sigui, que es van inspirar gràcies a la figura, al precursor que vàrem tindre amb el professor Nicolás Capo. Per tant, jo crec que hauríem de reivindicar un carrer, com a mínim, un carrer a Barcelona. Carrer Nicolás Capo, tu.
Fem una crida des del primer cafè.
Sí o no?
No, que un amic que tenim...
Com ho tenim, això?
No, com
està emocionant la Sònia, doctor.
La Sònia porta...
Veure, era el seu avi,
normal.
Però aquest cas que us he explicat és...
No, és que has de pensar que va ser un personatge... Va ser un personatge que primer va tindre que tocar el dos a la guerra.
Que és més el context històric que li va tocar viure. Clar. Arxiu de Salamanca, Udina, que...
És ja
que
saps,
Ja també en podríem
Cruanyes.
Parlar, no?
Cruanyes, un gran element.
Té la marinera aquí,
I el net d'en Trueta. també, un gran idealista.
Perquè és això, hem de comentar doncs, que sí, el professor Capó va haver de treballar, diguéssim, amb una pressió que...
És el que estava abans comentant. Ell va fer tot això, els lapsos que tenia de temps, i llavors allí, clar, ho havia de fer triple. No? Perquè després ja no podia. Després jo, empresonat, sempre a la Model, jo estava ja de petita, sempre, vinga, s'ha d'anar al papa a veure'l. Li portàvem taronges, perquè allí t'ho remenaven tot, no podies passar. A veure què hi havia. Això no se t'esborra mai.
I avui encara estàs lluitant, perquè a part dels papers del teu pare es troba a Salamanca.
Sí, perquè no han tornat quasi res. Jo tinc algun... Sí, em van donar una caixeta i allí més que res hi ha els qüestionaris dels malalts, rebuts de Sant Tiberi i Sorribes, que eren les cases de règim, les més... Bueno, han sigut les pioneres, també.
Podem explicar una intimitat, allò que m'has d'explicar? Sí. O deixem-ho per nosaltres, això?
No sé.
Sí?
Bueno, com ja vulguis, com vulguis.
El que sí, Odina, ens deixareu...
No, perquè, esclar, ella ha parlat, el Capó va tindre, ja dic, una vida complicada i difícil, i molts detractors, i tant, enveges, però es veu que hi havia un matrimoni apanyat, no?, que això no va arribar a port i llavors això va generar... Explica-ho, Odina, com va anar això?
Com va anar, Odina? Vinga, que volem saber.
Perquè et curaràs de moltes coses, Sònia? Que com va anar això?
Bueno, no, això és una història, ja és com...
És una història familiar,
sí,
no?
Sí, ja és allò...
Però clar, és històric.
Però que també ha repercutit, també...
Home, tot té conseqüències, clar. Sí. Tots els actes tenen repercussions.
És històric, és veritat.
Doncs, i això no està escrit, això que...
No, això està escrit dintre meu.
Sí.
Està escrit interiorment.
Però aquestes coses, a vegades, clar, si no es treuen, també arriben a fer mal. Però bueno
com lo deia Modrego, del bisbe.
Sí, no?
Que va anar a beneir... Aquí hi ha habido un rojillo, on van l'espoli, el que expliquen aquí dels papers de Salamanca, pues el meu pare tenia allí totes les... Acabaven d'editar la segona edició de Trufologia. I llavors, quan van entrar les tropes franquistes a Barcelona, que el meu pare ja estava a França, ja va fugir, i llavors pues, es van endur tot el que hi havia allí, tots els mobles, tot, i encara no se sap res. Fins que fa uns anys, Cruanyes va vindre un dia a l'Hortet, al restaurant que tenim, i m'ho va explicar. Diu, tot això, l'arxiu de Catalunya està a Salamanca. I llavors ells han començat pues, a treballar-ho, a investigar-ho, i ens han tornat part, però no totes les edicions que hi havia, ni molt menys, i lo de la Pentalfa, lo de la Lliure Cultura, el meu pare.
Una de les portades. Odina, ara ens estàs parlant de la trufologia, justament, del mestre Capó. Un dels puntals és estimar la naturalesa.
Ah, sí, clar.
Com ho va inculcar el mestre Capó?
Va inculcar, és que ja era ell, ja, la naturalesa ja era ell. Pues mira, ell, en els malalts, sí, quan anàvem, clar, anaven amb els diagnòstics dels metges, deia, bueno, sí, però lo mío es que es diferente. Lo mío, para mí, es la naturaleza. El médico es la naturaleza, que es, con la voluntad de usted, la que os va a solucionar los problemas. Això és el que feia. I llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, lluitar i que la persona estigués convençuda. Perquè si no estaven convençuts i amb ganes de fer-ho, se'ls traia de sobre.
Bueno, ja ho veus que va ser un precursor a tots nivells, no? Avui hi ha, títols on te diuen la natura cura, retornar a la natura. Avui hi ha llibres, i a més, com sempre, llibres que ens venen dels Estats Units, on ja reivindiquen la natura, però amb arguments científics. Doncs, clar. Bueno, clar, és a dir, quan un exposa la pell doncs, en el llum, que no cal que sigui aquest sol, tant aquest sol que crema del mes de juliol i agost, no? Sinó banys de llum, banys d'aire, que és el que, de fet, ell doncs, practicava amb els seus pacients per estimular la formació de la vitamina D.
Ah, això,
és a dir, avui totes aquestes iaies que ens estan escoltant s'haurien d'estar passejant, no?, pels parcs públics, els pocs que tenim aquí a Barcelona, no? I, o fugir doncs, cap al camp, cap a la muntanya. Això és el que feia ell, no?
Ah, això.
Sí, quan parlàvem d'anècdotes, tu, Marcel, li demanaves alguna anècdota. Jo recordo que ell tenia un secretari, que era en Juan.
Juan Gómez.
Què va passar? Perquè jo, a mi m'havíeu dit, o algú m'havia explicat, que aquest home tenia un càncer de llengua. O què tenia, exactament?
Sí.
Bueno, tenia quelcom incurable?
Era incurable.
Incurable.
Però, sí, però, perdona, però l'havien operat. L'havien extirpat, sí, el tumor aquest. I llavors li van dir que, bueno, que se l'emportés. Això va ser a França, que seria uns mesos, però que ja l'home se n'anava. Aquí ja no hi havia vitalitat. I mira per on, que coneix el meu pare, i es posa en mans d'ell, i vinga, i les vitamines, i los zumos, i vinga. I l'home va viure més de 70 i pico d'anys. I va ser arrel d'un accident.
I llavors aquest home es va convertir en una, sí, mena de secretari,
sí,
no?
Sí, sí.
Un portaveu.
Sí, sense cobrar mai ni un...
O sigui, en agraïment, no?
Sí, doncs, això. I llavors anava venent per tota la ciutat i allà on podia. Sí, sí, sabia vendre-ho, eh? Sí, sí. Se n'anava a la Facultat de Medicina, allà també a Montpellier, perquè els anys que va estar el meu pare expulsat, no exiliat, expulsat, se'n va anar amb ell a viure, i se n'anava per tot, perquè el papà allí, aquells anys, de França, va editar totes les seves obres, o quasi totes, en francès. I llavors aquest discípulo els anava a vendre. Mm-hmm.
Ara que parlava de l'obra de Nicolás Capo, Sònia, avui també hem de parlar d'un llibre.
I d'un restaurant.
I d'un restaurant, el restaurant, sí, L'Hortet.
I que ahir vam fer... Perdona, no, ahir vau fer carabassa... coliflor...
Home, clar, hi vam fer una recepta
encilada.
I els flocs. No?
I els, sí, boníssim.
Setmanalment fem primers o segons i postres.
On es troba l'Hortet?
Està al centre de Barcelona. Puc dir la direcció, no?
Sí,
carrer Pintor Fortuny, número 32. Restaurant L'Hortet.
Doncs mira.
Però ja ara m'acabeu de dir que el primer restaurant vegetarià que hi va haver a Barcelona estava al carrer Pelai.
Pelai.
No?
Sí, professor Capo i Ramona Perera.
Van fer l'espoli.
I no recordeu quin nom portava aquest restaurant?
No, és que era...
No, restaurante vegetariano.
Sí.
Bueno, i
sí,
llavors...
Bueno, molt populars.
No n'hi havia més, vull dir...
No n'hi havia.
Que després va sortir aquell del carrer Canuda, però...
Ah, sí,
el service. Tard,
no? Això després.
Però va estar més
Colom,
tard, això.
Dels Colom, sí, sí.
Bueno, doncs, escolta...
Déu, Dina, és que...
No acabaríem, no?
És un honor tenir-te avui aquí, eh? Se'ns ha acabat,
bueno,
el temps,
pues,
també, a la Sònia.
A vosaltres, gràcies.
Una salutació també a l'altra filla, a l'Audina,
sí,
no? Que no ha pogut venir avui.
Sí.
Però gràcies per recordar la figura del seu pare.
Hi hauria molt, és molt llarg.
Hi ha moltes i moltes, no?
Moltes anècdotes.
Personatge històric, podríem,
sí,
dir, doctor.
Però aquest, bueno, que t'he explicat de la noia, aquest és que m'ha quedat gravat,
marcat,
saps?
Eh?
Perquè la noia es volia suïcidar. Sí, sí.
Clar.
Li va dir, l'explicar després a la meva mare.
Però estava passant molt malament.
Jo ja tenia les pastilles i el dia antes de que m'amputaren la pierna, me les tomava i ja està. I mira, es va salvar.
Sí, no, però vull dir, hi ha situacions extremes que avui es repeteixen i que gràcies,
sí,
a la medicina,
sí,
natural, doncs, tenen la sort de tirar endavant.
I tant.
Sí, sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Odina Capo, un altre dia.
Un altre dia tornar.
La convidarem, doctor.
Farem una segona part,
i ho ampliem,
no?
Una,
sí, és necessari. Sònia, moltíssimes gràcies. Sònia,
gràcies,
Capo,
a vosaltres.
També. Doctor,
gràcies.
Miquel Prosa. Abans que marxi, doctor, ens, sí, agradaria recordar uns cursos, una conferència més aviat d'Alejandro Lorente, que el vam tenir la setmana passada, no sé si recordo la setmana,
sí,
o fa dues.
Sí, justament.
Sara, volem recordar, doncs, aquest acte que tindrà lloc.
La seva web, volíem dir. Mm-hmm. És 3w.alejandrolorente.es.
Ens ha trucat molts oients, preguntant l'hora.
Molts. Ara ha entrat a la seva pàgina web i podem veure a mà dreta ja un llistat amb tots els pròxims esdeveniments d'aquest 2014. Per tant, una web molt, molt completa i molt fàcil d'accedir-hi. 3w.alejandrolorente.es.
Doncs també, ja per acabar, el que fem és recordar el contacte de la consulta del doctor Pros.
Doncs a Barcelona està al carrer Muntaner, número 551, telèfon 93-212-1504, 93-212-1504. Recordem també que els dissabtes està a Girona, Solius, Santa Cristina d'Aro, i que té tres balnearis respiratoris de moment, una a Barcelona, una altra a Sant Cugat i una altra a Banyoles.
I avui també amb una petita recomanació, bé, una petita, una gran recomanació. Jo ja aniré, al restaurant L'Hortet, al carrer Pintor Fortuny.
Tot l'equip quan vulgueu.
Doncs moltíssimes gràcies. Ens ho anotem.
També l'estic veient a internet, aquí. Hi ha molt bones recomanacions d'aquest restaurant, molt bones opinions.
Doncs mira, ja ho sabem, eh? Li comentarem a la nostra companya, la Maria Sierra, que també vingui amb nosaltres, perquè és una gran fan del món vegetarià. Moltíssimes gràcies, de nou, de debò. Gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Doctor, fins la propera.
Fins el proper dia.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Quan pregueu, si teniu res contra algú, perdoneu. I així també el vostre Pare del Cel us perdonarà les vostres faltes.
Marc 11:25.